Ràdio Vilafranca. La vostra ràdio.
Bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 8 d'abril de 2026. Comenceu el matí amb nosaltres, si voleu, i som fins les 12. 3 hores de ràdio de Penedès, que farem plegats des de Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio i Ràdio Vilafranca. En nom de tot l'equip, us saludem des de la capital de l'Alt Penedès, Toni Olivella, les vies tècniques i tria musical, i qui us parla, Sílvia Delgado. Són 3 hores molt participatives, amb diferents veus que ens acompanyen i ens ajuden a entendre aquest matí de dimecres, a entendre el món sempre amb la mirada penedesenca. Avui hi seran d'aquí uns instants la Lucía Dieguez, de l'Escola de Dansa Cascavells, amb el seu calaix de dansa, avui coneixent anècdotes d'aquest món. A 9:45, primera de les 3 cites amb l'actualitat de les nostres dues comarques. El flaix informatiu, sabem com es lleva aquest matí de dimecres, quines previsions hi ha, i seguim. A 9:45, tastets d'història amb el Jordi Ferran, que avui ha convidat l'escriptor domenyenc Alfons Maseras a motiu de la proximitat de Sant Jordi. Obrirem la segona hora a les 10:06 amb l'entrevista avui dedicada a presentar el festival Deo Gralla, que se celebrarà a Vilafranca a partir d'aquest divendres i fins al 19 d'abril. De fet, és l'evolució natural del Dia del Graller, que arriba a la seva 32a edició, organitzat per la Coordinadora de Música Tradicional Vilafranquina. Ens explicarà aquests canvis i el programa d'actes extens del 10 al 19 d'abril el seu president, Pere Bolet. A 10:45, de nou flaix informatiu, aquests 5 minuts per posar-nos al dia en matèria penedesenca, i seguim. A 10:45 intentarem ser puntuals. Tenim tertúlia amb la nostra gent gran, que avui es desplacen gairebé tots a Ràdio Sant Sadurní. I seran la Júlia Brics fent d'anfitriona, la Conxita Vidal, la Marcelina Grau, l'Eulàlia Urgell i el Pere Mitjans. I els proposem parlar de com recuperen la rutina després d'aquest petit parèntesi de Setmana Santa. A les 11, després del butlletí d'una mica de publicitat, quan passin 6 minuts, seguim amb cita amb els amics de Vinzeum per parlar del 9è Vilapensa, que comença la setmana vinent, el 13 d'abril. Avui tindrem un parell de participants de veus d'aquest Vilapensa, l'escriptor i doctor en filosofia, Oriol Ponsatí Murlà, i també intentarem parlar amb el periodista de viatges Sergi Unanue, que també hi dirà la seva, el Vilapensa, però just l'enganxem tornant del regne del Bhutan. Intentarem fer aquesta connexió i conversar amb ell una estona de la seva participació en el Festival del Pensament Vilafranquí. A 11:45, últim flaix informatiu, i acabarem amb la gent del detall, avui amb dues propostes relacionades amb la gent gran: la Festa de la Gent Gran d'Olèrdola i la Setmana de les Persones Grans de Sant Sadurní, que avui viu un dels actes més destacats, la passarel·la de moda. Un cop al mes, la Lucía Dieguez ens visita amb la seva secció Calaix de dansa, tot explicant-nos anècdotes, dades i curiositats d'aquest món. Per saber què ens porta avui, anem cap a Ràdio Sant Sadurní. Allà la Lucía ens espera amb el nostre company.
Doncs sí, Sílvia, nosaltres aquí als estudis ja tenim a la Lucía de Cascavells en una nova edició del Calaix de dansa d'aquest mes d'abril. Avui, Lucía, què ens portes?
Doncs, com l'anterior Calaix de dansa vam parlar amb unes alumnes del Montessori de coses diferents de la dansa, doncs van sortir algunes curiositats i he pensat que estaria molt bé parlar-vos d'algunes curiositats. Per exemple, comencem amb un ball prohibit, Miquel?
Vinga, som-hi.
Doncs posa la música. Doncs el vals, que avui ens sembla el més elegant i formant del món, doncs va ser considerat en el seu temps escandalós i pecaminós. En els seus inicis al segle XVIII, perquè els ballarins es tocaven i mantenien una proximitat física inaudita per l'època. És sorprenent, no, Miquel, que això del vals sigui així. Avui en dia associem el vals amb els casaments, amb princeses Disney o en el concert de l'any nou de Viena, però en el seu moment va ser considerat l'enemic número 1 de la moralitat. El contacte físic abans del vals, els balls de saló que hi havia com el minuet eren distants. Els ballarins amb prou feines es tocaven les puntes dels dits i es miraven de lluny mentre es feien reverències. De sobte apareix el vals i l'home posa la mà a la cintura de la dona. Això es va considerar gairebé una agressió sexual per l'època. La proximitat de les cares, a més, en girar ràpid, estar tan a prop, les parelles respiraven el mateix aire. I els metges de l'època, doncs, fins i tot, deien que el vals era perillós per la salut perquè el gir constant provocava desmais a les dones. El vals, doncs, era el rock and roll del 1800 i els joves es tornaven bojos amb la velocitat d'aquell ball. A Anglaterra, el diari The Times fins i tot va publicar que era un ball obscè i indigne per les dones respectables. Això va ser un editorial, si no estic mal encaminada, al 1816 de The Times. Es diu que moltes corts europees, doncs les mares prohibien a les seves filles ballar al vals amb homes que no fossin els seus promesos i fins i tot pressionaven el papa perquè ho prohibís oficialment. Qui va salvar el vals? Doncs l'escàndol va durar fins que la reina Victòria d'Anglaterra, que era una gran fan d'aquest ball, i la popularitat també de la música que estem escoltant de Johann Strauss es van fer impossible el fet de prohibir i al final el desig de ballar va guanyar la partida a les normes socials conservadores. Ai, Miquel, si aquells crítics del segle XIX veiessin com es balla el reggaeton i el twerking d'avui dia, probablement...
Els agafaria un atac de cor.
Patatus, doncs acabem d'escoltar el vals. Doncs, ja que parlem d'una reina que va salvar el vals, doncs parlem de Lluís XIV, que vam parlar amb aquelles nenes del Montessori, el conegut rei sol, que no només era amant de la dansa, sinó que se'l considerava el pare del ballet clàssic tal com el coneixem avui. Escoltem ara Le Ballet Royal de la Nuit, on va interpretar un paper d'on va néixer el seu sobrenom. Després us explico un moment. Doncs Lluís XIV no era gaire alt, tenia prop de 1,63 d'alçada i així que feia servir talons alts per guanyar una miqueta de presència i autoritat, però no eren talons qualsevol, sovint eren de color vermell i de 10 centímetres, un símbol de poder i exclusivitat nobiliària en aquella època que ningú més que el rei els podien utilitzar. Les cinc posicions bàsiques del ballet les va crear el rei, que era un ballarí excel·lent i practicava hores i hores cada dia, i el seu mestre, en Pierre, doncs, va codificar aquestes cinc posicions que encara qualsevol alumne que comença ballet clàssic doncs, les aprèn. El naixement de l'Acadèmia Real Francesa el 1661 doncs, la va formar, fundar aquest rei, el Lluís XIV, com l'Acadèmia Real de la Dansa, i això va fer que passés d'una activitat social a una professió, com tots coneixem, exigent i amb regles i tècnica pròpia. I d'on venia el sobrenom del rei Sol? Doncs ve precisament del ballet que estem escoltant, perquè als 14 anys va interpretar el paper d'Apolo en aquest ballet de la nuit i el seu vestit era daurat i brillant com el sol, i des de llavors doncs, va adoptar aquesta imatge com a segell propi. Cal dir que els talons per als homes eren una cosa normal en aquella època i els feien servir perquè obligaven a tenir una postura doncs, molt recta i tenies que caminar molt bé amb talons. Passat el temps, doncs, es van deixar a part aquests talons per permetre doncs, aquests salts i girs complexos, i és molt curiós pensar que sense la baixa estatura d'aquest rei i amb aquest ego que tenia, doncs potser el ballet no tindria avui l'estructura tan rígida i elegant que té.
Doncs, si vols, passem a la següent anècdota. Lucía, no sé si també ben caminada en el món de la reialesa.
Doncs,
ens jo movem a un altre format?
Jo diria que és més calenta, perquè el tutú va ser, bàsicament, va aparèixer bàsicament per seguretat i evitar tragèdies. Ara m'enganxaràs molt ràpid, perquè en el segle XIX els escenaris s'il·luminaven en llums de gas, que eren bàsicament flames obertes, i les ballarines portaven unes faldilles molt llargues, i al passar davant d'aquestes petxines, les faldilles, doncs, al tocar el foc, bueno, prenien i s'encenia tota la faldilla i tira per arriba. Sobretot és famós a 1862 la tragèdia d'Emma Livry, que va morir mesos després de que la seva faldilla s'encegués a meitat d'un assaig, i ella s'havia negat a fer servir el mètode d'ignifugació, no? Bendita palabra, perquè deia que aquell dia líquid feia que la seva roba es veiés bruta i groguenga. L'evolució del tutú és justament per això, perquè bueno, també té a veure molt la moda i va influir, però les raons tècniques d'escurçar les faldilles, aquest conegut tutú de plat que coneixem, era allunyar el teixit, el textil, no?, de les flames, i permetre doncs, veure les cames i la tècnica. Si et sembla bé, em permeto la llicència doncs, de proposar-vos un fragment de l'ocell de foc.
Som-hi.
Doncs, fora de reis i de vestuaris que s'enflamen, Miquel, què et sembla si et dic que...
Anem a terres gèlides, ara.
Molt gèlides? Doncs jo et diria que les sabatilles d'acer que porten les ballarines són molt gèlides. A veure, passa'm una música. Per què he dit sabatilles d'acer? Perquè és una metàfora molt típica del ballet. Una ballarina pot arribar a fer una pressió a les puntes doncs, equivalent com a mínim 3 vegades al pes del seu cos. Amb aquestes sabatilles fetes de capes de roba, cartró i cola endurida. La pressió que suporten aquestes sabatilles quan una ballarina fa un salt i directament cau a les puntes, està a l'entorn de 220 quilos per centímetre quadrat. Pensa que això és una pressió gairebé industrial, eh? El soroll, no sé si has tingut, Miquel, l'oportunitat d'anar al teatre i veure el ballet a prop de l'escenari?
No.
No? Doncs si algun dia ho fas, sentiràs com un cloc, 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 cloc a l'escenari, que semblen esglops o martells, i són les sabatilles, perquè tenen que ser rígides per aguantar les ballarines. Sí que és cert que la resistència a les sabatilles, doncs per això diem totes les ballarines que són les sabatilles d'acer, però aquestes sabatilles ens duren una funció o un parell de dies d'assaig, perquè la suor estova molt la cola i la sabatilla li diem que mor, perquè ja no ens va bé. La dada curiosa que us voldria explicar és que moltes ballarines, abans de començar una actuació, doncs les trepitgem, les mullem, li donem cops a la paret, amb un martell, les posem en una porta, tanquem la porta, per trencar una mica aquesta duresa que tenen quan les comprem. D'acer, no. Si fossin d'acer, les ballarines no podríem sentir el terra ni articular el peu, però de què estan fetes? Doncs de capes de roba, normalment de tela de sac, paper o cartró dens i una cola especial. És exactament el mateix principi de quan et trenques un braç. L'escaiola, quan la cola s'asseca, es torna dura i sembla una pedra o un acer. I això, doncs, ens permet a les ballarines aguantar tot el pes. Doncs continuem amb anècdotes, Miquel, perquè tu t'imagines anar al teatre i que la gent es comencés a barallar, tot el públic, per culpa d'una coreografia. Mira, t'ho explico perquè és cert, pot passar en un altre ambient, però l'estrena de La consagració de la primavera d'Igor Stravinsky és probablement l'escàndol més famós, no només de la història de la dansa, sinó també de la música. Va passar el 29 de maig de 1913, no fa tant de temps, el 1913 no és ahí en 1300, i va ser el denominat l'escàndol de la consagració de la primavera. No va ser només una protesta, sinó gairebé una batalla campal que va succeir en el teatre. Els motius? Doncs la música que estem escoltant era trencadora. El públic de l'època esperava melodies dolces, rítmiques, constants. Stravinsky, doncs, va presentar una partitura plena de dissonàncies i ritmes irregulars i sons, doncs, com estem sentint, molt agressius. I es va considerar soroll. El segon motiu, doncs, una coreografia bastant lletja, deien. Nijinsky, el coreògraf, va trencar tota l'elegància del ballet clàssic. Les sabatilles de les ballarines van desaparèixer, els dits, en comptes d'estar cap enfora, doncs estava cap a dintre, moments bruscos, salts. Bueno, era tot el contrari del que la gent esperava anar a veure al teatre. Què va passar, doncs, la reacció del públic? Des dels primers compassos ve una part del públic, doncs van començar a escridassar, a xiular, a llançar coses, i l'altra part, doncs, van defensar l'obra i es va encarar contra els primers, i es diu que va haver cops de punys, que la gent llançava coses, cadires i crits forts cap als ballarins. Bueno, es veu que va ser brutal. L'astúcia de Nijinsky va ser que, com els ballarins no sentien la música, doncs es va enfilar a les bambolines del teatre i els anava marcant el temps, no? El famós 1, 2, 3, 4. I per què deia que era tan important aquesta obra? Doncs, tot i el desastre inicial, l'obra es va convertir en una pedra angular de la música i de la dansa moderna. El que aquella nit va ser vist com un insult a l'art, avui és considerat una obra mestra absoluta. No sé, a vegades passa això, eh? N'hi ha quadres que en el moment no s'entenen. Doncs aquesta obra va ser una inflexió dintre del món de la dansa i la música.
La primavera que la sang altera, diuen.
Sí.
Vinga, Lucía, som-hi, anem a l'última d'aquest programa.
Doncs mira, l'última l'explicaré una miqueta més en el proper, potser, però era perquè és una història bastant fascinant, perquè el ballet va passar d'una cosa que el Lluís XIV i els homes tenien una gran posició dintre de la dansa i després, amb el temps, doncs, es va considerar que la cosa del ballet és femení. De fet, avui en dia ho pensem i és... el ballet és femení, no? La culpa ho té aquelles sabatilles de cerc que t'explicava al principi, perquè la necessitat que tenien les ballarines a l'hora de realitzar moviments i a l'home doncs, li dona el recolzament, les aixeca, doncs això va fer que el ballet que coneixem com romàntic va deixar una micona als homes en segon paper. Però cal dir que Rússia va sortir al rescat i la tradició es va mantenir ferma en el cercle masculí. Els tsars volien ballarins atlètics i poderosos i gràcies als grans mestres, no sé si te'n recordes aquest nom, el Marius Petipa, que van sortint en els calaix de dansa constantment aquest nom, doncs els papers masculins que creava van conservar variacions i solos increïbles. Els ballets russos amb ballarins, com et deia fa un moment, com en Nijinsky, que era tan increïble que el públic va tornar a quedar bocabadat amb la força masculina. O Rudolf Nureyev, suposo que et sona aquest nom. Als 60-70 era el millor ballarí del món. Avui dia, un ballarí de ballet doncs, té que tenir una forma física superior a molts atletes de gimnàstica artística, ja que han d'aixecar persones de més de 50 quilos sobre del cap i amb una sola mà, mentre somriuen i com si no costés res. I us deixo ens despedim amb la variació de més magistral masculina, que és el solor del ballet Balladera.
Doncs nosaltres que ens acomiadem amb aquesta melodia, Lucía, i ens veiem d'aquí un mes amb un nou calaix de dansa.
Ok, a ballar la vida.
Després d'escoltar aquesta pila d'anècdotes, ens encaminem cap al primer flash del matí. Seran 3:45. Arriba el primer, ens posem al dia i seguim amb el Jordi Ferran i els seus tastets d'història.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. L'Ajuntament de Vilafranca ha decidit recuperar la gestió íntegra dels casals d'estiu municipals i incorporar un sistema de tarifació social perquè cap infant en quedi exclòs per motius econòmics. Ho han explicat aquest dimarts al migdia en una roda de premsa a l'Enològica. L'alcalde Francisco Romero i la regidora d'Educació, Gemma Romeu, acompanyats per Anna Jiménez com a representant de l'ASAFA de les escoles públiques. Amb la municipalització s'incorpora també un sistema de tarifació social amb l'objectiu de garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat. Totes les famílies estaran bonificades i la quota s'ajustarà en funció dels ingressos de la unitat familiar. La forquilla de preus per assistència als casals, en l'horari bàsic, de 8:45 del matí a 2:45 del migdia, oscil·larà entre els 19 i els 59 euros per setmana, ja que s'aplicaran bonificacions entre el 20 i el 75% del cost real. Com dèiem, l'objectiu és incorporar aquest sistema perquè cap infant en quedi exclòs per motius econòmics. L'Ajuntament de Calafell ha renovat un any més el certificat InfoParticipa, que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona i que reconeix la transparència de les institucions públiques. És l'11è cop que Calafell rep aquest guardó i el 7è que assoleix la nota màxima en aconseguir un compliment del 100% dels requisits establerts. A més, Calafell ha estat reconegut doblement, ja que ha guanyat el Premi Extraordinari al Mentoring, creat enguany, el guardó a les institucions que n'ajuden altres a millorar la seva transparència i a aconseguir el segell InfoParticipa. Recompensa l'acompanyament a altres corporacions locals en el seu procés de millora de la comunicació institucional via web. Confirmats els autors literaris que participaran del dictat de rècord de Sant Martí. Els organitzadors del dictat de rècord, l'esdeveniment que vol aplegar el major nombre de persones el proper 19 d'abril a Sant Martí Sarroca, fent un dictat conjunt, segueixen desvetllant novetats en aquesta nova edició. L'objectiu és organitzar un acte festiu i sortejar i repartir premis. El dictat no es corregirà. La darrera novetat és la selecció dels autors literaris que llegiran el dictat. Es tracta de tres escriptors professionals penedesencs, especialitzats cada un en una franja diferent d'edat, que llegiran fragments d'alguna de les seves darreres novel·les. En el cas de literatura infantil, l'autor serà l'Òscar Cerdà, sadorninenc autor de Les aventures del Follet Oriol. En literatura juvenil, l'autor serà el martinenc Ramon Grau, autor de títols de literatura infantil com Bali, La Valenta, amb dos volums, de novel·les juvenils com El Clan i la novetat d'enguany, El Vincle Turquesa, i Clara Caraltó, del Pla del Penedès, en l'àmbit de la literatura per persones adultes. Ha estat autora de les novel·les El que pensen els altres, Premi Mercè Rodoreda, Et diré R, i Com un batec en un micròfon, Premi Anagrama. La 8ª edició del Sidral Fest se celebrarà aquest dissabte 11 d'abril a Sant Quintí, consolidant-se com un festival de música, circ i espectacles per tots els públics. Enguany, el certamen oferirà 15 propostes, 9 de les quals amb arrels penedesenques, reafirmant el seu compromís amb el talent de proximitat. El cartell inclou noms destacats com la companyia Street Fools, premiada a la Fira Tàrrega 2025, i la companyia Caïda, que presentarà una espectacular actuació d'Aeris sobre una estructura de 6 metres d'alçada, una disciplina inèdita al festival. Organitzat per la Sidral Brass Band, el festival omplirà carrers i places amb una programació variada que també inclourà, pel que fa a la música, grups i artistes com Filibusters, La Trup, Canalla Circ, Form Jocs i La Cara B. A més, durant tota la jornada hi haurà activitats gratuïtes com tallers de circ, jocs de fusta, mercat d'artesania i una zona gastronòmica. El magazín Penedès Cap de Setmana de Ràdio Vilafranca també hi serà present amb un programa especial en directe.
Penedès en xarxa.
A Als tastets d'història i amb motiu de la proximitat de Sant Jordi ens acompanya l'escriptor domenyenc Alfons Maseres, com sempre amb l'historiador Jordi Ferran i la Laia Batlle des de Domenys Ràdio.
Qui m'acompanya un mes més, com sempre, és el nostre historiador de referència, el Jordi Ferran, que ja el tenim preparat aquí als estudis de Domenys Ràdio. Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
De moment, com prova aquest mes d'abril?
Bé, bé, bé. Començat sí? Bé. Amb feina, és un mes amb molta feina els que ens dediquem a la cultura.
Clar, perquè ens espera Sant Jordi, que jo crec que ja tenim ganes de que ens arribi. I avui, precisament, potser no parlem de llibres, concretament, però sí d'un personatge il·lustre d'aquí, sí.
Autor de molts llibres.
També, exacte, també tens raó. D'aquí de Sant Jaume dels Domenys, evidentment, escriptor. Doncs mira, sí. tot ens lliga, una mica. Jordi, va, explica'ns de qui volem parlar avui.
I no només parlarem d'escriptors i de llibres, sinó que parlarem d'una festa dels llibres, també. Primer de tot, vull que ens traslladem, abans de dir de qui parlem, vull que ens traslladem a la Biblioteca Popular del Vendrell, tots ens situem allà al final de la Rambla, un 28 d'abril de 1934, vale? On s'hi celebrava... 28, no, perdó, 29, això és l'avís, és el dia 28, es celebrava el dia 29, es va celebrar la Festa del Llibre de l'any 34, vale? Organitzada per un senyor, un il·lustre senyor, home de lletres i fill d'aquesta comarca, senyor Alfons Maseres, que és el protagonista d'avui, i que ens el descriu la nota de premsa com l'organitzador d'aquella Festa del Llibre, així ens en fa un petit breu, que diu... L'alt renom assolit en la literatura per al senyor Maseres i per tractar-se d'un comarcà apreciadíssim que tants merescuts admiradors té en aquesta vila i comarca, com en arreu de Catalunya, fa suposar que, tot i ser demà dia de mercat, hi haurà un senyalat interès per acudir a escoltar la peroració del senyor Maseres. Doncs, diu de què se'n parlarà, que bàsicament va fer una cosa molt interessant que va... Molt interessant i molt moderna, molt tiktoker, que va fer un llistat de 100 llibres de la literatura universal que ell considerava que s'havien de llegir, no? El seu top 100. I això el 1934, per tant, res està inventat en aquesta vida. I perquè diu aquesta publicació que Maseres era una persona... tan famosa i amb tanta il·lustració com per fer això que va fer, no? És a dir, has de tindre un gran coneixement literari. Doncs bé, perquè l'Alfons Maseres i Galtés, del qual en té, bueno, li va dedicar la tesi doctoral la Montse Corretger i en té una publicació, també podeu trobar diverses referències aquí a Sant Jaume també. De fet, crec que no sé si a la pàgina web de l'Ajuntament o hi ha alguna publicació al voltant de l'Ajuntament, obra de la Dolors Urgell, diria que està fet el text, una miqueta explicant qui és. Bé, pels que no ens coneguin, a part de ser una biblioteca, com que és la biblioteca d'aquí a Sant Jaume, és allò que els hi passa... Nosaltres a la Bisbal aquest any dediquem un llibre a mossèn Bundó, que va ser una personalitat també d'aquesta època, hi ha gent que està descobrint que, a banda de ser un carrer, també és una persona, no?
Alfons doncs aquí Maseres, potser també, no?
A més de ser un carrer i una biblioteca, també és una persona. Va néixer a Sant Jaume el 1884, el febrer del 1884, fill del metge de Sant Jaume, que havien viscut de Barcelona, és a dir, diríem que no és allò una persona que no hagués tingut un ambient il·lustrat al seu voltant, no? Fill de pagesos, no, no. Ell, pensem que ser fill del metge a finals del segle XIX era una categoria diferent, era més fàcil que tinguessis accés a una certa il·lustració. En aquest cas, eren de Barcelona, havia vingut aquí, per tant, entendrem que ràpidament Alfons Maseres va fer vida a Barcelona i va morir a Tolosa de Llenguadoc el 27 d'octubre de 1939, on s'havia exiliat només 4 dies abans de que les tropes sollevades de Franco invadissin la resta de Catalunya i Barcelona, I es va exiliar sense família, malalt, la gent diu que molt trist, i va acabar morint això, molt pocs mesos després, en aquell mateix any, de fet, d'exiliar-se, a l'edat només de 55 anys. A la Maseres, doncs, a part de ser autor, un dels seus llibres més coneguts és Edmond, doncs, a part de ser autor, també se'l coneix per la seva implicació en tot allò relacionat, diríem, amb la modernitat, amb el català, amb la Mancomunitat de Catalunya, no? Aquesta idea noucentista de situar Catalunya com un país i una nació més, en aquest cas des de la literatura. Ell va formar part del Comitè de Voluntaris Catalans, que van anar a lluitar de forma voluntària a la Primera Guerra Mundial, a la banda dels aliats. Va ser també professor de l'Escola de Bibliotecàries de Catalunya, obra de la Mancomunitat. Va ser secretari d'Eugeni d'Or, Xamar, que abans de ser franquista va ser un dels exponents del noucentisme català, no? I també, especialment, va ser en la part més política, doncs va ser el primer desenvolupador del concepte pancatalanisme a gran escala, perquè veiem doncs, que el concepte de països catalans o de la unitat de la llengua, tan amenaçada avui en dia, doncs Alfons Maseres va ser un dels primers propagadors en aquest sentit fa més d'un segle i, com dèiem, sobretot va ser un gran traductor. Per això podia fer el 1934, 5 anys abans de morir, amb 50 anys, ja amb un llegat molt sòlid al darrere. Ell sabia, havia hagut d'exiliar-se també a París durant la dictadura de Primo de Rivera, precisament per aquest postulat tan catalanista que tenia. Abans coneixia molt la literatura estrangera, i no només la coneixia, sinó que va voler aportar-la, o que Catalunya formés part d'aquest corrent, d'aquest àmbit, traduint a Molière, Shakespeare, a Tolstoi, des del rus, i a Giacomo Leopardi, que és un autor italià molt famós també, de contemporània a Maseres, bueno, una miqueta anterior, però més o menys contemporània, perquè ens entenguem. Entenem, doncs, que ja amb 50 anys era una persona molt, molt coneguda en l'àmbit literari, però que tanmateix, a dia d'avui, segurament és molt poc conegut. De fet, si no hi hagués el nom de la biblioteca aquí a Sant Jaume dedicat a ell, potser difícil. Molta gent de la comarca no sabria qui és. I, de fet, tot i tenint dedicat un carrer i una biblioteca, estem seguríssim, i per això en volem parlar avui d'ell, que hi haurà molta gent del Penedès que no sabrà qui és. I també en volíem parlar per un fet, aprofitant, no?, que estem el més dedicats, sembla, més a la literatura, als literats, que és els homenatges en viu. Mm-hmm. És una cosa que potser hem perdut una mica, perquè, com dèiem, Alfons Maseres té un carrer dedicat a Sant Jaume, però no arran de la seva mort. No? Podem suposar que va ser una d'aquelles coses, no?, que quan es van canviar el nom dels carrers després de la dictadura, doncs algú va dir, mira, hi podíem...
Posem-hi aquest, no?
Podem, no? No, doncs no. Va ser una festa que li van fer en vida el 1933, és a dir, un any abans de l'acte amb què hem començat avui, el 25 de juliol de 1933. Què és 25 de juliol, normalment?
Festa major.
Ah, efectivament. Doncs festa major aquí. Diada de Sant Jaume. Mm-hmm. Va ser festa grossa perquè el poble de Sant Jaume va decidir, per dir-ho així, a un dels seus fills més il·lustres, que tanmateix... No residia constantment a Sant Jaume, tot el contrari. Ja de jove havia anat a Barcelona, havia viscut molts anys a París, exiliat. Allà s'havia conegut, doncs, amb Picasso, amb molts altres, diríem, autors de la intel·lectualitat catalana del moment, que molts dels quals... No, com ell, han caigut una miqueta, han decaigut en l'oblit del gran públic, Però perquè veiem quina, no? quina fama tenia, i també era col·laborador de la Veu de Catalunya, que havia sigut el gran diari de la Lliga Regionalista, del portaveu de la Mancomunitat, i doncs la Veu de Catalunya, així com altres diaris, ens fan saber, no? Dediquen diversos articles a aquest fet, a l'honor d'Alfons Maseres, no? Perquè el seu poble nadiu li va dedicar un carrer, li va dedicar una festa, i a més el va fer fill predilecte del poble, per tant, fill predilecte de Sant Jaume, que és, des de fa gairebé 100 anys. I voldríem llegir un fragment de la notícia perquè sapiguéssiu doncs, com va ser. Ens diu el diari que... Bé, doncs, primer presenta, no, qui és... fill predilecte d'aquell municipi, el nostre amic, i col·laborador, Alfons Maseres, a l'Ensems, que va descobrir-se una placa commemorativa de la seva naixença en la seva casa, s'adheriren a tan simpàtica festa el conseller de Cultura de la Generalitat, els escriptors Alexandre Volart i Rialp, Alexandre Font, Octavi Saltó, Tomàs Roig i Llop, i altres literats intel·lectuals de la nostra terra, bé, tot un seguit d'intel·lectuals del moment, molts dels quals no van vindre aquí a Sant Jaume, la majoria van excusar una cosa que encara passa, que vindre de Barcelona
costa.
A comarques sembla més llarg que de comarques a... Molts van excusar la seva assistència, sí que també hi va assistir el governador civil de Tarragona, i, com deien, els castellers del Vendrell, en honor a Maseres, ara que aquí a Sant Jaume s'ha recuperat la diada, doncs, sí. El 1934 es va fer una diada expressament en honor seu. Van fer castells humans...
Castells,
és que en aquell moment, en inicis, es deien torres humanes, els castells. Llavors, al llegir aquí torres humanes, hem fet un mixt... Això, doncs, vam anar de l'Ajuntament fins a casa seva, que es deia Can Pores, segons diu el diari, això ho desconec, si hi ha algú de Sant Jaume que ens pugui corregir, i la comissió organitzadora, que era que estava per Josep Roig, que havia sigut, bueno, era una família important d'aquí al municipi, havien sigut alcaldes també, van ser els encarregats, doncs, això, de desplegar la placa, fer doncs, aquests castells, donar-li tot un seguit de recordatoris, de flors per part de les joves del municipi, el Maseres va fer un discurs, bé, i al carrer es va quedar a la placa, no, dedicada i com a fill predilecte des d'aquell moment.
Entenc que aquesta placa és la que està a casa seva.
Sí, que és la mateixa que ara, si passeu ara...
Sí, està intacta.
Està allà. Sí. Lògic, això que hem dit el nom del carrer... És a dir, en el franquisme... No ho hem mirat, això és un error. Segurament hauria de caure el nom, perquè I les autoritats posar... franquistes el que van fer va ser treure tots els noms anteriors per ficar noms vinculats a l'alçament nacional. Fins i tot van treure noms de sants a vegades, és a dir... Com que la República havia canviat el nomenclàtor, el nomenclàtor diu molt del moment polític de cada moment. Això vam dedicar fa molt de temps una secció de ràdio parlant de carrers amb molts noms. I bé, i com dèiem, hem cregut que estaria molt bé, per tant, de conèixer què opinava Maseres, com era Maseres. A veure, és una cosa que els historiadors a vegades ens passa, no? Que tenim la data de naixement, on va viure, una foto, però ens costa molt saber per què aquella persona va fer allò, o aquell grup de persones, o per què es va fer un acte o un altre. I bé, la sort de tindre entrevistes ens fa parlar, no? Parlar al personatge. I a més, ens fa especialment il·lusió, i creiem que va molt acord amb aquest mes, perquè l'entrevista reproduirem algun fragment, li va fer una jove i llavors força desconeguda periodista, futura autora, anomenada Mercè Rodoreda, pel diari, no era un diari, una revista, Clarisme, el 16 de juny de 1934, és a dir, un any després d'aquest homenatge, dos mesos després, de l'acte del qual hem començat avui, doncs Mercè Rodoreda entrevista a Maseres, com un mestre, llavors, que és Maseres, i comença així l'entrevista, ara està parlant Mercè Rodoreda, i ens diu que el senyor Maseres em perdoni, però jo no em perdonaria si de cas deixava de fer-ne esment. M'han explicat que Alfons Maseres és el mantenidor dels Jocs Florals del Rosselló. M'han explicat que, allà dalt, Volart i Rialp és l'amo. Per això he fet de l'autor d'Edmond la següent pregunta. Llavors, ara pregunta una miqueta sobre els Jocs Florals, el Rosselló, però perquè veieu quina importància tenia en el seu moment. No era un desconegut que només es coneixia aquí al Baix Penedès i ja està, no. Tenia una rellevància nacional. De fet, en Rodoreda li pregunta a Maseres en quin estat es trobava la novel·lística catalana quan va publicar Edmond, que és una de les primeres grans obres de Maseres, i ell ens contesta, ens respon així, ara parlarà Alfons Maseres, i ens diu no tan estancada com sembla. Narcís Oller, aleshores injustament oblidat, ja no escrivia novel·les, però havia estat publicada Solitud, de Víctor Català, i Marines i Boscatges, de Joaquim Ruïra. Prudenci Bertrana ja s'havia revelat. Tot això feia que hom cregués que la novel·lística catalana no es nodria exclusivament de ruralisme. Potser la meva novel·la, reflex d'una joventut inquieta i somiadora, tendia a esvair aquest esperit rural, que avui no desaprovo pas i que, ben mirat, és l'essència del caràcter català. En això, potser va consistir la seva novetat. No, aquí, doncs, ja veiem com, la importància que hi dona no, el fet aquest, el caràcter, a sentir-se català, el caràcter català, com ell diu. Durant l'entrevista, és una entrevista eminentment literària, no, que recomanem que qui estigui interessat la pot trobar perquè està digitalitzada. Mm. Si busca això, Clarisme, 16 de juny de 1934. L'entrevista es diu Parlant amb Alfons Maseres. És molt llarga, són tres pàgines d'entrevista, i però en revela moltes coses del pensament de Maseres, sobretot en aquest element d'orgull nacional català. Amb una de les altres preguntes, en Rodoreda li pregunta: així com queda amagat el nom Catalunya parlant sempre dels Reis d'Aragó, no ens esdevindria igual dir que som occitans i amagat que som catalans? Què en penseu vos d'això? Això és perquè a principi de segle, ara és un argument també que utilitzen els blavers a València, es considera que el català no va ser una llengua, sinó que és l'occità, el llemosí, és per menysprear el català i no donar-li el mateix nivell que llengua, si li donés, per no igualar-lo al català, no? Ai, al castellà, perdó. I bé, Maseres diu: no hem de témer res, Catalunya és Catalunya i cap nom territorialment superior a ella no l'eclipsarà. Fa un llarg speech que es diria i acaba, es acaba amb tota l'entrevista dient quins plans de futur té. A Maseres és el 34, acabarà morint, com hem dit, el 39, per tant, ell no ho sabia, però li queden 5 anys de vida. I contesta Maseres: poca cosa us diré dels meus plans literaris, els quals són, com si diguessin, el meu secret professional. Potser sí que, a no trigar, em trobaré amb alguna novel·la nova dins els dits, ja completament enllestida. No amagaré tampoc, car és cosa sabuda, que tinc un llibre de poesies inèdits. Potser dos, segons com es distribuís la matèria. Però seria prematur tot el que digués sobre aquest tema. Quan a traduccions, només afegiré que, amb Molière, tinc encara feina per anys. Perquè era molt conegut també per haver traduït a Molière. És a dir, era una persona que en tot i 50 anys, doncs, no? Sí, segurament, si sense la guerra la seva vida no s'hagués estroncat com va quedar estroncant-se morint sol a l'exili, i hagués pogut arribar a la seva a major plenitud, no?, de la que ja va arribar, i potser seria molt més conegut del que actualment se'l coneix al Penedès. És una d'aquestes víctimes, no?, també de la Guerra Civil, que durant molts anys el franquisme va oblidar. En aquest cas, per això hem volgut recuperar aquestes referències de l'entrevista, per la seva vinculació, o sigui, no només la seva faceta d'autor i traductor, sinó per la seva vinculació amb el catalanisme, i que convidem, doncs, a tothom a recuperar, si que vagin a les biblioteques de Catalunya, del qual ell en va ser també partícips com a professor de l'escola, a buscar els seus llibres. També convidem aquí a les editorials que, si en volen fer reedicions, doncs endavant, per fer conèixer a tothom aquest autor amb arrels i amb arrels del Baix Penedès, d'aquí a Sant Jaume, i de que se'n sentia orgullós, com diu, que aquest ruralisme, aquest element rural és és l'essència del català.
Doncs Jordi Ferran, com sempre, un plaer escoltar-te i un plaer també que ens posis en valor aquestes figures de casa nostra, en aquest cas concret d'aquí de Sant Jaume dels Domenys, com és aquest fill il·lustre, l'Alfons Maseras. Moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí unes setmanes.
Que vagi molt bé.
Igualment. Adéu.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
De dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local.